Com sabeu, arran de la Dana, de les poblacions afectades de València, són moltes les iniciatives solidàries doncs, que s'estan portant a terme. Des de la recollida d'aliments, medicaments o roba que es transportava cap a la zona, fins a l'ajuda de milers i milers de voluntaris que continuen desplaçant-se in situ per ajudar doncs, a la neteja i també la reconstrucció de carrers i cases malmeses. Clar, tot plegat, tot just, la setmana que s'obren 47 de les escoles d'aquestes poblacions, a Twitter podem llegir un fil com aquest.
Mira si he corregut a res. Mira si he corregut a res. Que està
diu així a aquest fil de Twitter. La cosa és que al meu institut ens estem organitzant per recaptar diners per ajudar a refer la biblioteca d'un altre institut de secundària que s'ha vist afectadíssim per la Dana. Quan les meues alumnes comencen a veure per xarxes tot el que està passant, el primer impuls va ser un punt de recollida d'aliments. Però vam fer la reflexió i vam veure que això ja estava força cobert en molts punts com hi ha arreu del territori. Baixar el llevafang tampoc era una opció per nosaltres, així que pensant en com estaria vivint aquesta catàstrofe alumnes com elles, vam arribar a la idea de trobar un institut afectat i preguntar-los-hi què necessiten. Aquest fil, com dèiem, el podeu trobar a X, el va escriure l'Anna Pasqual i és coordinadora pedagògica de l'Institut Enric Borràs de Badalona. Hola, Anna, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Moltíssimes gràcies, Anna, per entrar en directe al Matí a Ràdio Estel. Explica'ns què és això de l'Insti per Insti.
Doncs és una iniciativa molt, molt casolana i molt concreta que com bé vaig explicar a X, a Twitter, va néixer a partir de, doncs, de la pregunta d'unes alumnes de profe què podem fer, no?, per ajudar. Llavors ja vam estar pensant, doncs recollim coses, però al final és veritat que hem de reflexionar, ens hem d'aturar i hem de pensar quina és la millor ajuda que poden oferir doncs, uns adolescents, com en aquest cas són les meues alumnes. I d'aquí, com que soc valenciana i tinc amics doncs, allà a València, vam poder contactar amb aquest institut d'Algemesí i vam parlar directament amb el professorat i els van dir com esteu, és el primer de tot, molts ànims, i el segon, creieu que us podem ajudar? I a partir d'aquí van començar a fer una reflexió i va néixer l'Insti per Insti.
I és aquest Institut Bernat Guinovart del GMSI que deies, no, Anna? Com està l'escola a hores d'ara?
Doncs a hores d'ara està tancada, no és dels instituts, és un institut de secundària, batxillerat i cicles formatius, no s'ha pogut obrir aquesta setmana. Heu de pensar també que el GMSI queda, doncs no és l'Horta Sud, és encara més avall, i va ser una població que va estar 4 dies incomunicada sense telèfon. Per tant, quan ja estem tots esgarrifats veient les imatges per xarxes i per televisió, encara no havíem vist què havia passat en el GMSI. I el que havia passat doncs, és el que també hem vist no? per la tele, que és que el que és tota la planta baix del que és l'institut ha estat inundada i plena de fang i per tant ha estat tot per llançar. Estem parlant que hi havia doncs, una biblioteca molt gran, hi havia algunes aules i hi havia també com els tallers dels cicles formatius. I pel que a mi m'expliquen les fotografies que ens han enviat, doncs estan netejant els mateixos profes, els mateixos alumnes, que hem de pensar que també tenen els seus carrers i les seves cases doncs,
afectades, clar.
Afectades. I no han pogut obrir aquesta setmana. El que sí que sé és que els alumnes de segon de batxillerat han començat classes online amb la connexió que han pogut fer i pensem també en professors afectats intentant pues, reprendre el més aviat possible la normalitat que tardaran malauradament molts mesos en tenir, però és com una prioritat el fet d'obrir les escoles i els instituts.
Clar, Anna, que important el que tu dius. I de fet, en aquest fil de Twitter continues escrivint mestres i profes de tot arreu, sabem que la feina que els espera aquests a la claustres afectats per la Dana no és solament de treure fang i refer aules, sinó que hauran de ser un mur de contenció de moltes emocions i un matalàs, escrivies, de suport de moltes caigudes. Com s'explica, Anna, a uns nanos que són o haurien de ser pura felicitat, no?, tot el que ha passat?
Jo, clar, a mi com a professora m'ha tocat també moltes vegades algunes situacions doncs, força complicades i per això feia aquest últim tuit, no? No puc posar-me en la pell ara mateix d'aquests docents perquè és que són a la vegada part víctimes i a la vegada han de fer de mur de contenció i de matalàs, com deia en el tuit. Per tant, entenc que tenen com una situació molt complexa que gestionar emocionalment i m'imagino que ara deuen d'estar més en xoc i més per treure fang i per aquestes ganes de tornar a la normalitat i, malauradament, jo crec que les conseqüències psicològiques que hauran de sostenir s'allargaran molt en el temps i no podem ara calcular i saber el que seran, perquè hem de pensar que aquesta gent doncs porta molts dies assumint que han perdut molta cosa, han vist, han escoltat, estan olorant la tragèdia contínuament i doncs caldrà molt de suport psicològic que s'haurà de fer des de les aules i esperem que també des d'altres àmbits, des de l'administració.
Clar, Anna, a banda d'aquest suport emocional importantíssim, com tu bé ens estàs insistint ara mateix i necessari, vosaltres, al posar-vos en contacte amb l'Institut Bernat Guinovart del GMSI, uh-huh, us han explicat sobretot la biblioteca, no?, que cal refer la biblioteca. Què els hi falta ara per ara, Anna?
Mira, jo crec que ara mateix el més important és que pugui entrar allà al poble maquinària i emportar-se tot el que s'ha de llançar, s'haurà de netejar bé per tot el tema de la proliferació de bacteris, s'haurà de pintar, però després aquesta gent necessitarà doncs coses tan bàsiques com llibres. En aquesta biblioteca que em consta, perquè ens han explicat que la teníem refeta de fer ja poc de temps, que havíem buscat amb molta cura doncs els llibres, el mobiliari, perquè tenien doncs al final projectes de lectura importants, i per això també nosaltres ens vam centrar en això, també perquè els meus alumnes, les meues alumnes en aquest cas, perquè han sigut majoritàriament noies, doncs han tingut una empatia directa de pensar que eren doncs alumnes com ells, no? I també ho explico una mica en Twitter, no?, de dir, bueno, això que podia ser, ai, que bé, no tenen classe, va durar mig segon, perquè a l'altre mig segon la reflexió era, ostres, no, és que l'institut, això ha de tornar a estar bonic, ha de tornar a estar funcionant. I per això la nostra ajuda, que al final serà econòmica, nosaltres estem recollint diners, la volem destinar doncs específicament per a quan puguin, en calma, i quan tinguin temps puguin anar refent aquest fons bibliotecari que tenien. Perquè també nosaltres no podíem gestionar des d'aquí, des de l'institut, una actuació d'emergència, no tenim ni capacitat ni infraestructura, però sí que una ajuda que a més a nosaltres ens serveix per fer una reflexió amb els nostres alumnes, per treballar-ho pedagògicament i per fer-los arribar en calma, doncs aquesta ajuda econòmica per una banda, i doncs també estem preparant, que ja és una cosa més simbòlica, doncs alguns escrits, tenim alumnes més petits de l'ESO que estan escrivint escrits als alumnes d'allà per donar-los suport. Avui també et puc comentar que hem fet una connexió directa amb els alumnes d'allà, segon de batxillerat nostre, amb segon de batxillerat d'allà. La preocupació de, ostres, clar, esteu preocupats perquè teniu l'espau, tranquils, i podreu, arribareu, ànims. Ha sigut molt bonic, la veritat. I penso que també és interessant aquest suport que neix des de l'empatia de ser com iguals.
Insti per insti, Anna Pasqual. Per cert, ja per acabar, tu deies a l'inici d'aquesta conversa, ets de Banyeres de Mariola, Alacant. Com ho has viscut tot des d'aquí, des de Badalona?
Doncs mira, el meu poble, afortunadament, va quedar fora de la dana, perquè és encara més al sud, és Alacant. El que passa és que jo tinc molts amics i amigues que han estat afectades, afortunadament solament de manera material. I doncs, bueno, suposo que com tota la gent que som valencians i estem vivint-ho des de fora, que ens remou per un costat no poder estar allà a peu del canó ajudant a treure fang, i també ens remou moltíssim doncs la gestió de tot plegat com s'està fent-se, i bueno, doncs tenim ganes de que vagi passant el temps, perquè jo sé que els valencians som per una banda molt divertits, però per una altra banda també som molt feiners i sortirem endavant.
Doncs així serà, sens dubte. Anna Pasqual, moltíssimes gràcies. La gent, si vol ajuda des de casa, com ho podem fer, no? Eduard, tu ho deies, no?, que esteu buscant també aquest suport, no?, econòmic a l'Insti per Insti.
Clar, nosaltres no tenim infraestructura, ja ho he dit abans, per fer una cosa molt més gran. El que passa és que sí que nosaltres hem posat a disposició, ho he posat obert en xarxes, per exemple, la nostra campanya gràfica, perquè ho repliquen altres instituts i escoles. També hem de saber que allà al País Valencià, que és la Federació d'AMPES, no, de FAMPES d'allà del País Valencià, justament està fent aquests enllaços entre escoles i instituts que vulguin col·laborar amb escoles i instituts valencians. O sigui que amb una mica de rescap les xarxes poden trobar de quina manera fer aquests atermenaments. I pensar que és una cosa que és per segurament mitjà i llarg termini, per tant, doncs emplaçar a ajudar a entitats que coneguin, fugir de les fake news i doncs estar molt al cas durant molt de més temps que encara costarà sobre treure endavant.
Doncs així ho farem, Anna. Moltíssimes gràcies, eh?
Vale, moltes gràcies a vosaltres per l'interès.
Vinga, va, que passa res. Un minut d'un quart de dues. Fem una petita aturada després de conversar amb l'Anna Pasqual, l'Insti per Insti, que és aquesta iniciativa que s'ha promogut des de Badalona per ajudar doncs, a València, sobretot aquest institut d'Algemesí. I a la tornada parlem amb Òscar Mateus, que és doctor en Relacions Internacionals i professor de Blanquerna. Justament avui també volem fer una mirada cap al món i saber com queda després de l'elecció de Donald Trump.
Ràdio Estel. El temporal Dana ha provocat una catàstrofe sense precedents i milers de persones ho han perdut tot. Et necessitem per ajudar-les a reconstruir les seves vides. Fes el teu donatiu a caritas.barcelona o al Bizum 33 381 amb el concepte Dana. Caritas, allà on ens necessiten. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
I és que tot just demà farà una setmana que sabem qui serà el nou president dels Estats Units, ho dèiem ara Donald Trump, i en joc moltes qüestions que no només afecten els nord-americans, sinó el món sencer. Quines són aquestes qüestions? Com quedaria el món amb Donald Trump? Com quedarà el món amb Donald Trump? El món s'enfronta a una cruïlla monumental? Doncs per respondre a aquestes preguntes, avui ja ens acompanya l'Òscar Mateos, que és doctor en Relacions Internacionals i professor de Blanquerna Universitat Ramon Llull. Què tal, Òscar? Com estàs?
Molt bé, bon dia.
Ben trobat. El món amb Trump, com ens l'hem d'imaginar per segona vegada?
Jo crec que els dos conceptes segurament que ens ajuden a entendre aquest món amb Trump és un món més disruptiu i més imprevisible. Conceptes que no són nous o que no venen de la mà de Trump, sinó que d'alguna manera el que fa Trump és aprofundir en aquests dos elements. Ja portem molts anys, gairebé una dècada, dècada i mitja, a la qual precisament aquests dos elements, imprevisibilitat i disrupció, doncs van solapant-se amb un seguit de crisis de tot tipus, no? Que les hem anat veient des de la crisi migratòria, des de, evidentment, la crisi climàtica, l'arribada de l'extrema dreta a molts parlaments, inclús governs, el Brexit, l'arribada de Trump al 16, la pandèmia, no? La guerra d'Ucraïna, és a dir, com podríem seguir, no?, fent una llista llarga de crisis que alguns analistes anomenen, no?, policrisis, un context global de policrisis, i Trump, sens dubte, el que farà és afegir major imprevisibilitat i major disrupció. I, per tant, són elements que ens situen en un escenari encara més complicat. No hi hagués hagut imprevisibilitat i disrupció amb Kamala Harris al govern? Segurament perquè el context és el que és, però Trump, sens dubte, el que fa és doncs anar un pas més enllà i suposarà, no?, doncs anar un pas més enllà en aquest sentit.
Òscar, que personatges com Elon Musk comencin a sonar com a assessors al govern de la Casa Blanca pot fer pensar que cada vegada hi ha més empresaris d'èxit amb certs tics del món de la política entesa com a diplomàcia?
Jo crec que sobretot és adonar-nos que estem, no?, i que Trump i altres líders, però sobretot Trump, perquè és el que està al capdavant de tot aquest moviment, d'alguna manera el que porten són enormes dosis d'histrionisme. I Elon Musk és un personatge histriònic. Efectivament, estem en un context de globalització des de fa 35, 40 anys, on un dels elements fonamentals són les enormes desigualtats socioeconòmiques que s'han generat. I en aquest sentit, per exemple, no?, doncs, com s'ha consolidat una elit de superrics, allò que, no?, la llista Forbes cada any treu, no?, amb les 100 grans personalitats. El que estàvem acostumats d'aquesta llista era personatges com Bill Gates, per exemple, Mancio Ortega aquí, d'alguna manera, George Soros, no?, que a través de les seves fundacions intervenien al sistema des d'una altra perspectiva, no?, sense qüestionar, evidentment, no?, doncs, el que suposa aquest fenomen dels superrics. Però Elon Musk va més enllà. Va més enllà per el seu caràcter com Trump desacomplexat, utilitzant xarxes socials, no?, com el que ja ha batejat mateix, no?, com és com X, i per tant també afegint una dosi, jo crec que molt important aquesta política de l'histrionisme, que és el desacomplexament, el de no hi ha cap mena de línia vermella a molts sentits, no? I això el que dona ales és a discursos doncs, que, evidentment, posen en perill el respecte als drets humans, no? I una sèrie d'elements que, diguem, estan empitjorant en els darrers temps. Elon Musk suposa això, és l'exemple, és la metàfora final, diguem, d'aquest histrionisme doncs, que ha ajudat a Trump a arribar al poder, sens dubte, no?
Clar, si pensem en política internacional, aprofitem que tenim l'Òscar Mateus avui, recordem doctor en Relacions Internacionals i professor de Blanquer a la Universitat Ramon Llull, sempre, Donald Trump sempre ha buscat com aliat un altre mandatari amb el que s'hi entén, com és Vladimir Putin. D'aquí, Òscar, dos punts, o dues qüestions. La primera, com aconsegueix Trump fer-se amb aquest discurs antisocialista als Estats Units i alhora ser un gran aliat de Rússia?
Perquè Rússia no és socialista. És a dir, en definitiva, Rússia és la derivada d'allò que va ser la Unió Soviètica amb un procés, sobretot als anys 90, de transició que va ser molt, molt convuls pel conjunt de Rússia, recordem, liderat per Yeltsin en aquell moment, no? I que va ser enormement, doncs, convuls pel conjunt de la societat russa, no? Rússia amb Putin ha intentat o està intentant recuperar un cert protagonisme en l'escena internacional, però Putin no representa cap tornada, cap retorn del socialisme. Rússia, de fet, és un país que ha implementat en els últims 30 anys fortes polítiques neoliberals i, per tant, està lluny de significar qualsevol paral·lelisme en el socialisme. El que sí que, d'alguna manera, comparteix en Trump és aquesta tendència a un cert cesarisme, no? Un cert culte a la personalitat, no? Que Putin doncs, ha anat d'alguna manera representant, i en el cas de Rússia, claríssimament, el fet de dinamitar qualsevol o els principals pilars, diguem, democràtics del país. Aquesta pot ser la deriva, que és algun dels interrogants, no? De quines implicacions tindrà per la democràcia nord-americana en aquests moments, sens dubte, és un interrogant. Però aquí, en aquest element, no?, personalista, histriònic, és on es troben amb Trump, no en el fet de que Trump sigui, diguem, un antisocialista amb un socialista com Putin, perquè Putin no representa res que tingui a veure amb el socialisme en aquest sentit.
Clar, l'altre punt que relacionat amb Rússia-Ucraïna, de fet vèiem justament l'endemà que guanyés Donald Trump un tuit a X de Vladimir Zelensky, no?, que li deia hola, Donald Trump, estic aquí. Ucraïna, clar, tot i sortir del focus mediàtic, Òscar, segueix en guerra. Què farà Donald Trump? Què creus que farà, no?, amb aquestes futures polítiques trumpistes?
Aquí hi ha un element que cal veure, si és que tot allò que ha dit en campanya i durant els últims anys ho portarà a terme. L'experiència, com ja és el segon mandat, ens diu que una part important sí. És a dir, el 2016 va prometre que trauria als Estats Units de l'acord de canvi climàtic i ho va fer el 2017 i amb tot el que va suposar, no? Aquí ha dit, inclús en alguns moments ha jugat amb la idea de que Estats Units pugui inclús retirar-se de la OTAN, no? O que evidentment jugarà un paper molt menys important en termes de recursos, de pressupost militar en el que és la guerra, diguem d'Ucraïna contra Rússia. Per tant, la implicació sembla bastant clara. Europa es queda més sola. Europa haurà d'afrontar, i això és bastant més que probable, no?, que Europa hagi d'afrontar molt més sola i, per tant, destinant més recursos, repensant el seu discurs respecte doncs, un veí com és Rússia i el seu paper davant d'un conflicte com és el d'Ucraïna. Hi ha qui diu que això pot ser, diguem, un element que sacsegi a la Unió Europea per repensar-se com a actor geopolític. És un procés que la Unió Europea ja porta fent un temps, sobretot amb la primera, ja a l'inici de la primera comissió von der Leyen el 2019, on inclús abans, no?, recuperant aquesta idea de quin paper vol jugar la Unió Europea a les relacions internacionals. Segurament el que suposarà és que aquest pont atlàntic amb els Estats Units segurament, doncs, d'alguna manera quedarà afeblit i, per tant, la Unió Europea haurà de buscar un nou paper en aquestes relacions internacionals, un nou discurs i una nova agenda davant Rússia i el conflicte d'Ucraïna, i també repensar quines aliances pels propers anys. I aquí entren debats molt interessants, com per exemple si tot el context del sud global, allò que entenem com el sud global, que d'alguna manera està liderat per la Xina, no?, doncs pot ser també un àmbit nou on explorar noves aliances que d'alguna manera doncs, configurin unes noves dinàmiques internacionals, no?
Deixa'm també, coincidint que tenim aquí Òscar, parlar justament d'aquesta arribada de Donald Trump al poder. Podria arribar a sacsejar aquesta cimera del clima que ha començat aquest dilluns a la capital d'Azerbaijan? Com ho veus tu, això?
Això és un dels efectes, diguem, segurament dels que menys es parla, però més preocupants. Partim d'un fet incontestable. Els problemes que ens afecten a la vida quotidiana de la gent cada cop tenen una dimensió més global. Estem parlant de canvi climàtic, estem parlant del fenomen migratori, estem parlant de pandèmies, estem parlant de la qüestió de seguretat internacional. Per tant, estem parlant de problemes que són poc tangibles i que requereixen d'una cosa: cooperació internacional i institucions multilaterals fortes. Trump representa precisament el contrari, això. És a dir, un afebliment de la cooperació internacional i un afebliment de les institucions multilaterals. Per tant, en l'àmbit del canvi climàtic, són molt males notícies, perquè a més ja tenim el precedent. El 2016 hi ha qui va especular amb la possibilitat de que, bé, Trump potser exagerat durant la campanya i no s'atrevirà, en un context com aquest, abandonar compromisos tan importants com s'havien arribat només un any abans a la cimera de París, de canvi climàtic, no? Per tant, el que hem d'esperar en aquest sentit i amb aquesta voluntat, no, d'explotar al màxim els recursos també, no, fòssils, és que els Estats Units, evidentment, surtin de qualsevol compromís, doncs, que els impliqui, doncs, reduir el seu creixement econòmic o qualsevol política de tipus domèstica. Per tant, molt males notícies, sobretot pel que significa la cooperació internacional, el paper d'institucions com Nacions Unides i el multilateralisme en termes generals, no?
Ara hem parlat ja doncs, del COP29, també hem parlat del que seria, doncs, aquestes relacions amb Rússia i amb Ucraïna. Òscar, ens falta parlar d'Orient Mitjà, perquè creus que hi ha poques diferències reals entre demòcrates i republicans a la Casa Blanca respecte pel que fa al conflicte extern amb l'Orient Mitjà?
Aquest és una de les qüestions que segurament en els darrers dies més s'ha discutit, no? Si hi havia una diferència substancial al fet de que hagués guanyat Kamala Harris, no, respecte a la política amb el Pròxim Orient. Segurament en termes, diguem, generals, en el que és un suport al govern israelià, segurament les diferències són menys importants del que sembla, no? És a dir, Kamala Harris no anava ni molt menys i tampoc havia donat símptomes en aquest sentit de que anés a donar menys suport a la, d'alguna manera, doncs, a l'estratègia de Netanyahu versus, no, doncs, la realitat del context palestí. Ara bé, amb Biden és veritat que, per exemple, l'entrada d'ajut humanitari havia estat important, la possibilitat, doncs, d'arribar o de pressionar, i això havien estat un dels elements que en els últims compassos de Biden podíem haver observat, i veurem en aquests dos mesos, no?, que d'alguna manera, doncs, tingués alguna línia vermella més dins de el que ja suposa el context actual, però, sens dubte, Trump dona un missatge claríssim de llum verda a tot allò que Netanyahu consideri. I, per tant, en aquest sentit, doncs, també aguditzarà, doncs, un problema molt important que també estem veient enfatitzat en els últims temps, que és també les regles de joc internacional, allò que en diem dret internacional, també es veurà enormement afeblit, no?, per missatges com aquests, en el qual cap tipus de norma o poques normes en aquest sentit semblen servir, no?, com a línies vermelles, no?, per l'actuació de dirigents com Netanyahu en aquest cas.
Clar, això és molt interessant el que estàs dient, Òscar, perquè tu deies, el paper d'organitzacions internacionals com ara la OTAN, no?, com la ONU en aquest conflicte és gairebé irrellevant, però Trump ja ha demostrat que aquest tipus d'organitzacions no li importen gens. El més mínim, on rau llavors, aleshores, no?, la importància i el poder d'aquests organismes, Òscar?
Doncs, com hem dit abans, no?, en l'afebliment de les institucions multilaterals. Jo crec que la OTAN és un cas a part, perquè és una organització que no representa el conjunt, diguem, del planeta, és una organització més heredera, no?, d'un context molt determinat geopolític, de la Guerra Freda, que està reconstruint-se i que ha revifat, sens dubte, no?, amb la crisi d'Ucraïna. Però, sobretot, el que ens ha de preocupar és el que està passant amb les Nacions Unides. És a dir, el paper trist que Antonio Guterres, secretari general de les Nacions Unides, està jugant, una veu que clama sola pràcticament al desert, i, per tant, la sensació de que estem vivint un altre crisi importantíssima de les Nacions Unides, sobretot des de el que ha suposat, no?, la situació amb Gaza, no? Jo crec que inclús que aguditza més el que va suposar la intervenció unilateral a l'Iraq el 2003 per part dels Estats Units, no?, i del Regne Unit, i per tant, què fem? Com ens dotem d'instruments multilaterals, de com fomentem la cooperació internacional en el moment que la necessitem més que mai per fer front als problemes de caràcter global, quan davant tenim un lideratge mundial com el de Trump, que precisament qüestiona qualsevol iniciativa d'aquest tipus.
No? Òscar, mira, si et sembla, acabem amb aquesta pregunta que la llançàvem a l'inici. El món creus que s'enfronta a una cruïlla monumental amb aquesta arribada de Donald Trump al poder?
No és un punt d'inflexió en el sentit de que estem vivint ja un canvi d'època, no? Doncs amb diferents episodis, policrisis que en diem, no? Crisis solapades una darrere de l'altra, i adonant-nos i constatant que estem en un moment d'enorme gravetat global, i com deia, per tant, Trump el que afegeix és, diguem, encara més imprevisibilitat a aquesta conjuntura. I precisament no és la resposta que en aquests moments necessitem, que és fonamentalment dotar-nos d'eines per fer front a tot el que ens afecta. Trump, el que jugarà és aquesta idea de l'America first, no? I, per tant, a mirar pels propis interessos, no? I a reforçar un aspecte que no hem dit. En el fons, reforçar aquesta internacional de l'histrionisme, del discurs d'odi, no?, que tanta força el dia que guanyava Trump sortien tots els líders d'extrema dreta, doncs d'alguna manera a posar de relleu, no?, doncs la seva reacció de felicitat davant el que havia succeït.
Perquè tu creus que se'ls donarà més ales al populisme en aquest sentit?
Sens dubte, dona més pes i dona ales, doncs, aquesta política de l'histrionisme, del desacomplexament, aquesta política de l'egoisme, de mirem-nos nosaltres primer, no?, i dels nostres interessos en un moment en què necessitem cooperar i en un moment en què necessitem institucions multilaterals, instruments multilaterals cada cop més forts. No?
Òscar Mateos, Déu-n'hi-do, moltes gràcies per tot el que ens has explicat, aquestes grans reflexions de l'Òscar, doctor en Relacions Internacionals i també professor de Blanquerna Universitat Ramon Llull. No t'he preguntat res de les classes, Òscar, perquè jo crec que les deus tenir molt atapeïdes, no?
Però ara és un moment molt interessant, no?, doncs a les classes, sobretot, no?, de Relacions Internacionals, però jo crec que qualsevol assignatura, per d'alguna manera, l'aula sigui un espai també de reflexió i pensar què hem de fer.
Com ho estan, no?, vivint els alumnes?
Jo crec que, doncs, amb preocupació, com tothom, no? És a dir, són molts canvis, no només és Trump. Trump és un afegit més i d'una magnitud important, però és que és una darrere de l'altra. És a dir, si repassem això els 10 darrers anys, és que cada any tenim un element nou a les classes de relacions internacionals que ens canvia les coordenades, que hem de repensar-ho tot, no? L'any passat va ser Gaza, fa 2 Ucraïna, fa 3 la pandèmia, no? És a dir, és aquesta sensació d'ofec, de crisis solapades i d'intentar repensar què fem davant de tot això, no?
Òscar Mateos, gràcies.
A vosaltres.
Cuida't moltíssim. Vinga, 3 minuts que passen de 2:15. Rematem el matí aquí al matí a Ràdio Estel i ho fem... Ui, Òscar, ja veuràs. No sé si dir-te que et quedis, eh? T'agraden les mandonguilles?
M'encanten.
Ui, doncs ja veuràs. Perquè en Pau Gascó, que el tornem a tenir per aquí, ha vingut acompanyat avui d'una ajudanta, podem dir-ho així, que fa les millors mandonguilles que has provat mai. Vols tastar o no?
L'he vist fora i l'he dit que si podia provar-les al sortir, així que potser m'espero, eh?
Molt bé, vinga, doncs nosaltres us donarem la recepta, no patiu, però això serà després d'aquesta petita pausa.
Ràdio Estel.
De dilluns a divendres a les 8 del matí, desperta't amb la nova alternativa.
Al matí a Ràdio Estel amb Pau Massip. Perquè entenguis l'actualitat, no et perdis les previsions i tinguis tota la informació des d'una nova òptica.
I fins a les 2, el ja imprescindible magazín de la Mercè Raga. De dilluns a divendres a partir de les 8 del matí.
Al matí a Ràdio Estel, la teva nova alternativa.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Soles en el...
Pilotes! Oh, que són de bones! M'encanta!
Les patates, les verdures i els fesols...
A veure, hem estat a punt de convidar també el Miquel... Perquè les patates... Mira, és que espera, fem una cosa. Hem convidat a l'Òscar... Òscar, entra, perquè s'ha deixat el mòbil, no, l'Òscar? Òscar, però estaven bones o no? Les...
Brutals,
diu l'Òscar, brutals. Li hem deixat estar també a l'Òscar Mateos... I el Miquel hem estat a punt de convidar-lo també, eh?
El Miquel Montoro?
Home, per si volia també participar, però hem dit no. Avui el protagonisme, Pau Gascó, és d'una persona, no?, que s'ho mereix tot i que... I que bueno,
jo no sento res, perquè...
Escolteu, Pili, hola.
Hola.
Com estàs?
Molt bé.
Sí? Escolta'm, una cosa, això no es fa, eh? Perquè aquestes mandonguilles que ens has preparat avui... Són meravelloses. Vull dir, ja les ha provat mitja redacció, perquè des de que ha arribat en Pau, que les ha preparat, que les ha escalfat i tot plegat, i tothom sortia fent una nova cara. Jo no sé quin poder tenen aquestes mandonguilles.
Que estan fetes amb molt amor, diuen sempre.
Però va, a banda de molt amor, Fili, què se li posa més?
Pues posen ganes de fer.
Deixa'm escoltar. Fili, digues.
Es posa una bona qualitat i després pues els productes bons, això per descomptat,
val.
El que a mi m'agrada. I com que és un plat que surt prou econòmic,
sí.
I pots fer-li moltes coses, perquè li pots afegir de tot. Però pots posar bolets, l'acompanyes amb un flamet d'arròs bullit
bo.
I la salseta. Te sobra molta salsa, pues l'endemà pots fer... Pasta i...
Ho pot reaprofitar, no,
sí,
Pili?
Sí.
Pau Gascó.
Digue'm, Mercè Raga.
Qui és la Pili Ramiro?
Espera't, jo abans voldria fer una introducció.
Ah, doncs sí, vinga.
¿Hay que vestirse para la cena?
No, venga, como está.
Qué bien maneja la raqueta.
Soy un verdadero campeón. Tachín. Y ya verá cómo sirvo las albóndigas.
¿Quiere que encienda las velas?
Claro. Hay que ser romántico.
I see trees of green, red.
Que ho has fet per emocionar-la, no?
És la cançó favorita de la Pili.
Però explica'ns què és la Pili, Pau.
La Pili és filla, és mare, és àvia i és sogra. És la meva sogra.
És la teva sogra?
Sí, és la mare de l'Ester, la meva dona.
La Pili Ramiro.
Sí, sí.
Ella en diu Pili Vanilli.
Perdona, però és que aquí...
És carinyós.
És carinyós. És molt carinyós. Però, Pili, tu aquí has sonat molt, en aquest espai de cuina.
Bueno...
En Pau et té molt en compte.
Sí, m'entenc en compte, perquè el cuido quan ve a casa meva, li agrada el que faig.
Li cuines molt?
No. Bueno, els diumenges, però no.
Ah, sí?
Casa seva es coneix com el restaurant Quart Quarta.
Sí.
Ella és una cuinera de les que a mi m'agraden resolutives, o sigui, deixa't estar d'hòsties ni d'invents, perdó.
Sí.
Va per feina, sí. I té un repertori, que és el seu repertori, que el domina i que el controla, i m'encanta. I a més és una persona que cuina no per plaer, no per oci, sinó ha cuinat... Bueno, espera, jo volia explicar que quan es va casar no sabia cuinar.
Res, Pili, pues mira, què sabies cuinar abans de casar-te?
Amb 12 anys em vaig quedar sola amb el meu pare per motius personals que ma mare es va entendre que anar amb la meva germana. I jo em vaig quedar de responsable del meu pare, era l'estiu. I clar, amb 12 anys, què vols tu que sapigués? Però llavors a l'escala era barri i la meva mare em va donar uns quants consells i jo anava fent. El dinar l'havia de fer. I si jo m'ho menjava a gust, doncs el meu pare deia que estava bo. Però és l'únic que durant un mes vaig estar fent quan era molt joveneta. Però vaig començar a treballar amb 13 anys. Llavors, i no de cuina. Llavors va ser que jo ja no va cuinava, perquè la meva mare, quan jo arribava a casa, ja estava el dinar fet.
Ah.
No. Però quan me vaig casar...
Encara recorda el primer plat que va cuinar, eh?
Sí. Vaig fer sardines. El primer dia que vam menjar, després de vindre del baix viatge de noces, pues vaig fer...
Un plat de sardines.
I de primer mongeta tendra amb patata.
Oh!
Sí.
Bueno, escolta.
I vaig fer sardines. I a l'andalusa, vull dir.
Això. Fregidetes.
Sí.
I ben bones, Gascó.
Sí. I tant.
No?
I ella sempre ha reivindicat que el seu llibre de cuina era Els Sabores, de Victòria Serra.
Sí.
I aleshores, de fet, d'aquí surt una mica aquesta recepta que explicarem avui. I ahir, jo no ho sabia, i ahir em diu, tu l'has vist el meu llibre, Els Sabores? Dic, no. I me l'ensenya.
Què dius?
És que és de pena com...
No té ni tapes.
Va, però això és un tresor.
Això és el llibre de cuina, el tòtem de la cuina de la Pili.
La que vaig aprendre, d'aquí vaig agafar tot. Quan tenia dubtes, volia fer alguna cosa,
cap
mirava.
Cap als Sabores. Però això és veritat.
I llavors ho feia a la meva manera.
I quina és la recepta que més has fet dels Sabores?
Pues, doncs, no n'hi haurà una que hagi fet més, perquè, a veure, macarrons, que no és difícil, però també...
Oh.
Bueno, no és difícil, això. Després, jo he escoltat molt el que feia la meva mare. La meva àvia feia un pollastre. Jo no he conviscut amb la meva àvia. Però feia un pollastre que es diu a l'aigua i ella el feia sencer.
Pollastre a l'aigua?
Sí, nena. És una passada. I llavors aquestes coses les preguntava i llavors jo les feia. I han tingut èxit. Perquè, de fet,
pues... Jo crec que avui ens parlareu de mandonguilles, però Pau, un dia l'haurem de convidar perquè ens expliqui lo del pollastre a l'aigua.
Sí, no, i tant. No, i el això... garrinet, no, hi ha els peus de porc.
El garrinet també el faig, el forn hi era molt bo.
Els pedrers, els cargols. Si és que a casa seva es menja... O sigui, clar, la seva filla es va casar amb mi, però és que el seu fill té un restaurant. El seu fill va decidir la seva vocació, la seva aspiració era cuinar, perquè li agrada molt cuinar i tenen molta connexió amb la Pili, i va obrir un restaurant, que és La Campana, que està al carrer Vilardell, i allà podeu tastar la cuina casolana del Dani, però amb alguns plats de la Pili.
Ep.
I aleshores, quan són els plats de la Pili, posa les mandonguilles de l'àvia.
Que és
la
Pili.
I ella passa per allà a controlar que tot estigui ben fet. Per tant, a casa seva, o sigui, no saben l'afortunats que són. Clar, quan jo vaig arribar de fora...
Tu t'hauries d'al·lucinar.
Clar, o sigui...
Tu estaves, no?
Jo flipava de lo bé que es cuina a casa de la Pili. Però és que a la casa de la Pili, quan vam fer aquestes mandonguilles, Pili, a quina hora vam quedar?
A les 8.
A les 8.
Però jo ja estava a les 7.
Sí. No. O sigui, a casa de la Pili es cuina a les 6 del dematí, a les 7 del dematí es cuina. Per què? Perquè la Pili és una persona que sigui treballadora. La Pili ha treballat tota la vida.
Clar.
Per tant, ella havia de deixar la família enllestida abans d'anar a treballar. Abans de portar els nens al col·le, deixava el menjar fet.
Sí.
I aleshores, clar, què passa? La cuina, la olla express,
sí.
És una crac fent servir l'olla express. En sap més que jo amb l'olla express. Sí, de veritat. I a les 6 del dematí, jo sabia que si li deia a les 6 del dematí em diria que sí, però a les 7 del dematí està cuinant. Per això la foto que vaig penjar a Twitter estàs en batí, perquè cuina en batí. I em va dir, és que si cuino vestida no em queden igual.
Perdona, és que jo vaig veure això, ho vam comentar a la redacció, dic la Pili, diu en batí. Va molt sexy cuinant, la Pili. Escolta'm, avui ens fareu unes mandonguilles... Ens passareu la recepta.
I tant.
De fet, ens l'explicareu, Pili. Pili, però jo abans de passar directament a la recepta, deixa'm preguntar-te això, per tu deies, és que jo abans de casar-me poca cosa sabia fer, no? Per tant, hi ha esperança? És a dir...
Sí, tant.
En podem aprendre de cuinar?
Querer és poder.
que clar, davant d'això, què vols dir-li?
Si tu t'hi vols i tens interès,
sí,
és fàcil.
Bueno, fàcil, fàcil.
Sí, agafes els sabores.
Passa'm els sabores.
Escolta.
Els sabores encara es pot aconseguir,
sí,
o no?
Sí,
jo li vaig regalar la meva filla.
Mira, doncs és un bon regal, un bon present per aquest Nadal.
Però em sembla que no el fa servir gaire.
Que no el fa servir gaire.
No, vam té a mi.
Té els sabores a casa.
Esto es, mi mujer había hecho albóndigas y yo las cosas como son. Yo, mira, hay que sacar sofás, así, ya no hay que... No, las albóndigas. Dentro de la pena que hay aquí, porque hay mucho jaleo, mucho de todo, pero las albóndigas... Además eran salsa, que no eran albóndigas en tomate.
Anem amb la recepta o què?
Vinga, va, sí, passem a la recepta, no? Directament, Pili. Pili,
doncs
Vanili.
Mira.
Jo et puc dir Pili Vanili o no?
Tu em pots dir el que vulguis.
Em fa molta gràcia.
Doncs, a veure, jo compro la carn de vedella.
Sí.
I compro de porc. La proporció meva és tres parts de carn de vedella per una de porc.
Uh-huh.
Vull dir, però me la piquen tota junta. I només me la piquen una vegada, perquè això ho faig així. I llavors, un parell d'hores abans, una hora, un ratet abans, preparo l'adobo de la carn. Aquest dia ho vaig preparar abans, el diumenge a la nit, perquè si volia fer-les a les 7 era una mica aviat.
Era aviat, clar.
I llavors ja està. Agafes, fas el mandonguilles, passes per farina...
Espera, perquè jo sabia que algunes coses es deixaríem. Una cosa important, compreu la carn sencera i que us la piquin a la parada. Aneu al mercat. No compreu carn picada al súper. Per què? Perquè la carn picada, si algun dia la piqueu, veureu que s'oxida en seguida. Com és que la carn picada del súper no s'oxida? Doncs perquè porta altres productes. Per tant, és important anar a la carnissera o a la tocinaire i demanar que us piquin la carn al moment, val? I que no estigui massa picada. La Pili considera que ha de tindre... que no la passin dues vegades, que no sigui una pasta, que sigui amb trossos.
Que si no picar la carn... Bueno, ja ho veureu.
Després, tenim que li afegeix una mica de sal, pa remullat amb llet, o pa sec, pa de farina de galeta, que en diem, sí, i una miqueta de llet. I aquesta barreja... Ah, i l'ou. Dos ous per quilo.
Si tenim un quilo... Tu pots dir-ho, Pili.
Ah, vale.
Pots parlar,
sí,
pots parlar.
Sí,
parlar.
Molt bé.
Llavors tenim carn de porc, carn de vedella, dos ous, de sal, no hi posa all i julivert, que hi ha molta gent que sí que hi posa, pa i llet. Això ho deixa tota la nit marinant.
A veure, jo no poso all i julivert perquè jo he notat que llavors repeteixen, a vegades.
Clar.
I llavors jo li poso una llet a la salsa. Primer poso l'oli, tiro la llet, quan es comença a durar ja el trec i el poso al got per fer la trituració, i llavors agafo, ja tinc ceba, primer fregeixo les mandonguilles ben fregides i les poso a la cassola. I quan ja estan fregides, fregeixo el pa. Dos llesques de pa per la picada, o tres, depèn de la quantitat. I automàticament trec l'oli que et sobra, perquè la mandonguilla la faig amb bastant d'oli d'oliva, i ho va veure, jo llavors la trec l'oli, tiro la ceba, a fa i a ull, no puc dir la quantitat, jo la faig a ull.
Però per què no fas servir oli de girassol?
Bueno, no faig servir oli de girassol, perquè jo estic acostumada a l'oli d'oliva i a mi m'agrada més. I jo crec que queda més bo amb l'oli de... Potser és una tonteria, que no ho sé.
No, però l'oli després l'aprofites.
Sí, me'l colo, perquè ja no deixo que es cremi, perquè si es crema molt no va bé. Llavors el colo i li passo una gassa i me queda net, el tinc a part i vaig aprofitant per fer coses de carn.
Clar.
Perquè és bo, és un bon oli. Llavors, el Pau ja ho va veure. A la ceba li dono bastant de meneo, i no vaig posar el foc molt foc, sí, però llavors has d'estar per ell. Pam,
clar,
pam, pam, pam,
clar, clar. O sigui,
bastant de meneo vol dir foc potent.
Sí, però sense, foc potent.
Sí, que agafi color.
I remenar.
Que agafi color. O sigui, és un sofregit ràpid, però viu i amb color. Que agafi, sí, una mica de color.
Sí. I quan està, l'escorro i la poso al triturador. I llavors li poso les ametlles, avellanes, una picada, i pinyons, li pots posar... Aquesta vegada només tenia ametlles, avellanes, el pa fregit, la ceba, i llavors...
I els alls.
I l'all. Llavors ho trituro, amb aigua, tiro una mica d'aigua, es pot fer amb brou, però no li cal. tiro, ho trituro bé i queda una pasta. I vaig afegint aigua a dins del d'allò per mirar. Llavors, ho tiro sobre de les mandonguilles i si necessita una mica més d'aigua, pof, i afegeixo. Si li vols posar caldo, doncs poses brou, jo què sé, el que vulguis.
Hem deixat una cosa.
Que sí, que...
Un cop està feta la ceba, hem de posar-hi conyac.
Ah, sí, jo li poso conyac. Ah.
Aquest és el punt Pili Vanilli o no?
No ho sé.
El fa diferent,
no? Jo crec que no.
És tot.
Conyac, eh?
Li poso conyac i que s'evapori bé. I quan ja no fa olor a taverna, jo... llavors ja ho poses al got de triturar i ho trituro. Anys enrere això ho feia picat a morter.
Déu-n'hi-do.
Però clar, un dia vaig dir, carai, tu, que ja hi havia braç quan me vaig casar. Però allò, com que llegies que era el morter, doncs ho feies amb el morter,
clar.
No? Però ja no ho feia amb el morter.
Ja no ho fas amb el morter. Ràpid. Home, és una feinada.
I jo el que faig és que quan li tiro per sobre, l'únic que provo és una mica la salsa, la sal. Quan ha...
Sí, té aquest punt, si està aquell... no?
Sí, és l'únic que provem, que una mica. Sí. A més, no, jo no sé ni com estan. I vas bellugant i les bulleixo poc.
Aquí és el secret de la Pili.
Pili, explica'ns això.
Aquest és el secret.
Sí? Aquest és el secret de les mandonguilles,
sí,
de la Pili?
No li diguis a ningú.
A ningú, eh?
No, això és un secret.
Home.
Vale, doncs jo crec que és
explica'ns
això.
Explica'ns el secret.
Perquè si no, se queden molt resseques. Per mi, pel meu gust. Jo, és com si la tritures molt. Mm. Com que queda una pasta, tampoc penetra el que li poses tant. I d'aquesta manera, com que de fet la mandonguilla ja està feta i fregida, la fregejo perquè quedi durada, però per dins crueta, en 5-10 minuts màxim de bullir.
3,
repòs...
3 minuts, ho vaig cronometrar. Sí. La va caure 3 minuts. Diu 10, és mentida, no us ho cregueu, no us vols compartir el secret.
Perquè, però és per això, perquè com que les feien per l'endemà, com que les feien per avui,
sí,
dic, després, com que per escalfar-les les haurem, jo llavors li dono un petit bull un altre cop de 3 o 4 minuts, i llavors, com que agafen tant de gustet, aquestes coses estan més bones reposades. Si les fas molt aviat al matí, doncs pel migdia estan estupendes.
Tal qual.
Que això és el que fan al restaurant, les fan aviadet, i així per quan arriba l'hora del servei, doncs també n'estan molt bé.
Jo he de dir que quan em vaig proposar, la Marta va dir, la Marta Jarque va dir, diu, has de parlar de mandonguilles? I vaig dir, és que les millors mandonguilles que he menjat mai són les de la Pili. Per què? Tots els cuiners sabem fer mandonguilles, sí, però a mi, quan vaig tastar per primera vegada les mandonguilles de la Pili, vaig dir, com pot ser que estiguin tan tendres? El punt distintiu d'aquestes mandonguilles
és això,
és la tendresa. I jo li preguntava, però com ho fas? Diu, és que els cuiners ho cuineu tot massa.
Per què ho fan, això, Pili?
És perquè no en saben.
No, perquè et creus que hi haurà més intercanvi, no? Com més xup-xup, millor. I no és veritat, com més xup-xup, més seques.
Hi han coses...
A veure, Pili, explica'm.
Hi han coses que necessiten més rato. Com, per exemple...
Què necessita més rato? Per exemple,
la carn en fricandó.
Sí.
O necessita més rato, que quedi la carn ben tendra. Però tampoc tant com ho fan ells, eh? Com fan al restaurant, jo no la bulleixo tant. És el meu sistema i està bé. Potser no serà la perfecció.
Sí.
Aquestes a vegades les faig amb sèpia o amb bolets.
Clar, ho has dit abans, no? Que les acompanyes amb bolets, amb...
Sí. O amb un grapat de pèsols.
No, amb pèsols no.
Molt bé,
perquè
Pili.
Això és per la jardinera i quan es fan més aviat amb tomàquet.
Què passa amb el tomàquet? A veure...
El tomàquet és un aliat de la cuina molt important.
Sí, perquè ho he escoltat
abans
que ho deies.
Però, clar, si s'abusa tant del tomàquet amb les salses, doncs tot té gust a tomàquet. I, home, no. N'hi ha moltes textures diferents, crec jo, pel meu gust, i llavors, doncs, no n'hi poso, tomàquet, i ja està.
Us explicaré una curiositat. El Pot del Follia, que és el restaurant on fem més tapes, també tenim mandonguilles. I, curiosament, són gairebé iguals que aquestes. L'únic que canvia és que en comptes de conyac hi fiquem birranci. Però, i ella les va treure dels sabores, però d'una recepta de conilla a la cazadora.
I arreglant-la de la meva manera, sí.
I arreglar-lo a la seva manera, eh? Diu la Pili. Vull dir que va posar aquest punt.
Us puc explicar una història que vaig descobrir ahir i m'encanta?
Sí. Al voltant de les mandonguilles.
No ben bé.
Deixa'm quedar amb la Pili. Pili, que tornaràs pel pollastre a l'aigua.
No, és d'això de la Pili, eh? És de la Pili.
Ah, sí, però que tornaràs del pollastre a l'aigua un altre dia.
Si voleu, sí, clar que sí.
Home, és que ens hem quedat amb gas d'això del pollastre a l'aigua. No sabem com...
Jo li dic pollastre a l'aigua.
Podem deduir, però...
El meu fill, quan es fa al restaurant, posa pollastre de l'àvia Gregòria, perquè és la meva, de la besàvia Gregòria. Perquè també tenien uns noms.
Què ens havies d'explicar
d'anècdota? Mira, ahir quan estava ensenyant els llibres de receptes que tenia la Pili, que normalment ara tenim nosaltres a casa, tenim 25 llibres de receptes i no els treballem, i ella en té un i dos, la Carmencita i la Buena Cocinera, que és aquest d'aquí, i els Sabores. Aleshores, després em va trobar, diu, és que hi ha una cosa que vaig... I això vull, no sé, vull que ho expliquis tu, Pili, perquè això és un tresor de la ràdio, de la història de la ràdio.
Jo... al Nadal, una vegada em vaig casar, jo vaig dir, el dia de Nitbona, els meus pares eren a es fa sempre a casa dels meus pares. Però el dia de Nadal també es feia a casa dels meus pares, perquè aquí a Barcelona, família, no n'hi havia. I llavors jo vaig dir, quan jo em casi, ho farem a casa meva.
Molt bé.
I llavors jo deia, pues si jo per fer el menú de Nadal, un dia. I no sé si us en recordeu, que i a més treballant, eh? De matí i tarda, vull dir, que no tenia libre.
Tela.
I vaig agafar...
Què vas fer?
I se'n recordeu que ja havia la Montserrat Fortuny...
Sí.
I l'Helena Francis...
Sí, home, que, sí.
Bueno, doncs jo vaig escriure a la Montserrat Fortuny i li vaig dir, sisplau, envieu-me receptes per Nadal.
Necessito ajuda, no?
I mira...
Oh, no!
Sí.
Maca no escrites.
Quina meravella, això, tu, escolta... I aquestes són?
Això devia de ser l'any 69 o 70.
Uau! O sigui, a veure si arribo jo a llegir-ho, Pili. Aquesta és menú econòmic de Nadal. Aquesta és boníssima. Aperitiu, no? Posa consomé, canelons, un pollastre, relleno, seis carnes rostida?
Sí.
Quina passada, tu.
Aquest no el vaig fer, jo vaig fer el de l'escudella.
Quin vas fer, tu?
El de l'escudella.
Merluza rellena, també.
Sí, sí. Me'n va enviar moltes.
Te'n va enviar... I això... És que això és un tresor, també, eh?
Home, és
Capón molt... asado.
Sí.
En cazuela. Mare meva. I dius quin vas fer, tu, el de les...
El de l'escudella normal de Catalunya. D'aquí.
El de l'escudella. Aquí. Imagina't ara que ens envien un dubte... I jo responc fent-me que no aquest. Escrit.
Tu faries.
Bona que no escrit. Còctel de gambes, tu.
Home, això és molt del còctel de gambes, sí. Però, home, jo crec que sí que, clar, que l'escudella és el...
És menú típic.
Sí, cardolla i pavo pollo relleno. Este menú es el típico en Cataluña, punto. El vermut aperitivo puede servirse a gusto del consumidor, es decir, a base de varias cosas. Quina meravella, escolta. Pili, mira, se'ns ha acabat el temps, però jo ja m'he quedat al·lucinada amb aquesta troballa. T'has distret tu, Pau Gascó, a casa.
A mi? M'he passat teta.
Home, no m'estranya. Pili, tornaràs o no un altre dia?
Sí, tant, sí, que sí.
Estan molt bones, eh? Jo anava menjant, eh? Ja em perdonareu.
No.
Però t'han quedat molt bones, sens dubte. Si voleu saber més, la Pili, bé, si us voleu quedar amb la recepta de la nostra companya, la Vanessa Carrasquilla, doncs la pujarà a les nostres xarxes socials i allà fil parlant de tots els elements que heu de tenir, els ingredients. Pili, un plaer i un goig, Pili Ramiro, Pili gràcies. Vanili.
Molt bé, moltes gràcies, Mercè, i companyia.
Cuida't moltíssim, Gascó.
Gràcies.
Estàs feliç avui, eh?
Sí.
Vinga, va. Gràcies, Gascó. Nosaltres ho deixem aquí, no tenim temps per més. Us deixem amb l'Ignasi Miranda.